Bon vespre i benvinguts una setmana més a la tertúlia proscrita. Bon vespre, Albano.
Hola, bon vespre, Txell, per tal, Maresma.
Jo només he dit Albano avui, eh?
Però
Dante,
jo...
Fachín. Bueno, un clàssic, el Costa arriba tard.
Costa
arriba no sabem
tard.
Motiu.
Ja el nus de la Trinitat està guapo.
Està... Sí. Va, mira, entrant per la porta. Així que ja els tenim aquí. I esteu veient tots a pantalla, per tant, ja ho sabeu que avui està amb nosaltres la Júlia Ojeda. Moltes gràcies, Júlia, per afegir-te avui a la nostra tertúlia. Veig que també aneu entrant de mica en mica, a part del Costa, que s'està seient a la taula. Bon vespre, Costa.
Bon vespre.
A part d'això, doncs aneu entrant de mica en mica al YouTube de VilaWeb, la gent que ens aneu seguint cada dia. Recordar-vos que sou un tertulià més aquest any, que ho fem en directe a les 8, per tant, volem veure els vostres comentaris, volem sentir-vos, ho podeu fer en el chat de YouTube o a través de Twitter amb el hashtag tertuliaproscrita agressions. I no és casual aquest hashtag, perquè avui volem parlar com el masclisme és present a la política institucional del nostre país i com les dones que es dediquen en política activa han de patir agressions masclistes de forma sistemàtica, així com que els polítics no són excepció en aquesta societat i també tenen comportaments denunciables. Per això hem convidat a la Júlia, entre altres coses, perquè creiem que és interessant aquest nou col·lectiu que esteu formant de matriotes en què voleu repensar, no?, el feminisme des de la catalanitat, no?, i al revés, diguéssim, no?, el nacionalisme, l'independentisme, des del feminisme.
Sí, no, només un apunt abans d'entrar en el tema, i com que sé que també hi ha l'esperança que ha seguit més de prop el cas del País Valencià, el que és evident és que, de la mateixa manera que seria impensable que en els partits i en els espais independentistes algú que pogués tenir tics, i ho dic així, unionistes, no?, seria impensable en el sentit que tothom es posaria les mans al cap, és increïble com tenim una tolerància extrema i no ens sembla igual de greu que algú que té clarament comportaments, actituds o fins i tot denúncies per agressions masclistes, doncs pot passar, no?, amb casos com els que ara parlarem. Aleshores, una mica el nostre objectiu és dir, escolteu, una mica el que sempre diu la Roqueta, no?, si ets un masclista, ets un mal patriota. I per tant, els partits independentistes no poden a quedar exempts d'assumir responsabilitats fins al final amb això.
Doncs això, la Júlia ara ho deia, que aquesta setmana s'han destapat diversos casos. Mentida, n'hi ha casos que no s'han destapat aquesta setmana, sinó que s'han agreujat aquesta setmana, com deies, el d'Esquerra al País Valencià, però sí que hem tingut també la regidora de la CUP a Sant Cugat, que denunciava un cas d'assetjament per part d'un responsable de la JNC, i avui ja teníem pensat debatre sobre això, però a més hem conegut una cosa de política exterior que dius tu, Costa, però que també ens afecta, que és el cas d'Íñigo Errejón, que ha dimitit per un cas també d'assetjament sexual.
Presumptes diversos.
Perquè de moment hi ha diverses denúncies anònimes, però sí que fa un moment una actriu feia la denúncia pública a través de les xarxes. Com deia la Júlia, volíem connectar amb l'esperança, però no sé si la tinc o encara no la tinc. La tinc, vale, perfecte. Doncs, per tant, anem a connectar amb la redacció de València per parlar amb més profunditat sobre la crisi que està vivint Esquerra Republicana al País Valencià. Bon vespre, Esperança, i benvinguda a la tertúlia.
Bon vespre, com va?
Com deia la Júlia, no? Aquest cas és greu, perquè a més fa un any que dura, no?, i que no és una cosa nova, però sí que aquest cap de setmana s'agreujava, podríem dir, una mica més en el fet que es tornava a reelegir a Josep Barberà com a president, malgrat que té una denúncia exactament contra la llibertat sexual, assetjament de gènere i delictes contra l'honor, que li ha presentat la seva exsecretària general de RPB, Maria Pérez.
És així, no? La cosa ve de lluny, com tu dius. De fet, Esquerra Republicana del País Valencià ha suspès dues vegades el congrés que s'havia de fer en abril i en juliol el van suspendre just 48 hores abans que començara, perquè Josep Barberà, que des d'ençà del 2016 era el secretari general d'Esquerra, està immers en aquest procés judicial. Recordem que és un procés judicial, que hi ha una denúncia en un jutjat d'Alzira, que la denúncia està acceptada i que la jutgessa està treballant i està investigant el que està passant dintre d'Esquerra Republicana. Clar, quan Maria Pérez, que era que va presentar la denúncia, era la secretària general d'Esquerra, va presentar una demanda o va explicar el seu cas al canal ètic d'Esquerra, tant una banda com l'altra diuen que van comparèixer al canal ètic i que el canal ètic no va trobar constància de que aquest assetjament sexual s'haguera produït. En la qual cosa, Josep Barberà, que durant el procediment intern del partit s'havia apartat de la direcció, de la presidència o d'Esquerra Republicana, quan el Canaletti va dir que no veia cas, va tornar a la militància i, per tant, quan la gestora va convocar el nou congrés, ell es va tornar a presentar com a candidat, no?, a la presidència d'Esquerra Republicana, i es va enfrontar a Domènec García, que representava un corrent que es diu Dignitat Republicana. El congrés finalment es va fer aquest diumenge. El resultat va ser amb molt poquíssima diferència entre un i l'altre. Josep Barberà va obtindre 75 vots i Domènec García 67, i això ha provocat que el partit ha quedat mig partit, està partit per la meitat, i a més té unes conseqüències que van molt més enllà de la pròpia Esquerra Republicana del País Valencià, i és que la transcendència d'aquest cas ha fet que altres partits sobiranistes o entitats sobiranistes que podrien estar en l'òrbita de l'independentisme si el País Valencià se n'estan desmarcant d'aquest cas. No veuen clar que una persona que no té cap sentència però que està investigada per aquest cas no faci una passa al costat i s'hagi presentat i, a més, hagi aconseguit tornar a ser president d'Esquerra Republicana. I això, aquest cap de setmana a València, que és el cap de setmana de l'últim diumenge d'octubre, ha tingut repercussions importants i dramàtiques i fins i tot tristotes. No,
no hi haurà plec del Puig.
Perdó?
Que no hi haurà plec del Puig.
No, hi haurà l'aplec del Puig, perquè en veritat l'aplec del Puig són dos aplecs. El més antic, que és el que feia l'antic Pesant, ja en l'època de Franco, l'any 2015 Esquerra Republicana va agafar el relleu i el va convocar, i justament l'any passat es va crear una mena de comissió de l'aplec de la Muntanyeta de la Patà, on hi havia aquestes entitats que poden tindre simpaties, no?, per dintre de l'òrbita de l'independentisme o del sobiranisme al País Valencià. Esta comissió, a banda d'Esquerra Republicana, la formaven Acció Cultural, Bloc i País, el Sindicat d'Estudiants BEA, Intersindical Valenciana, Decidim, i totes aquestes entitats, en veure que el diumenge haurien d'aparèixer en una fotografia al costat de Josep Barberà, van decidir de no participar-hi. I això encara ha tingut una altra repercussió, i és que la coordinadora aquesta, la comissió, era molt, molt poc explícita, deia que eren motius organitzatius, però avui mateix, parlant una per una en les entitats, per la peça que van fer per a VilaWeb, totes les entitats deien que, evidentment, els motius organitzatius no eren altres que aquesta cosa de no voler aparèixer en la fotografia en Josep Barberà. I avui mateix, ara fa molt poca estona, la banda, l'escissió, o la mitja part d'Esquerra que dirigeix Domènec García ha fet una nota i s'ha queixat justament de la opacitat i dels eufemismes d'aquesta nota, en la qual Esquerra Republicana i tota la comissió es desmarcava de l'aplec del Puig d'aquest diumenge. Per tant, la situació és així, és greu, és tristota, i la veritat és que així estarà aquest darrer diumenge d'octubre sí, al País Valencià.
Júlia, vosaltres des de Matriotes també vau fer un comunicat, no? I abans em comentaves el silenci també d'Esquerra Republicana aquí dalt, no? També.
Sí, jo, bueno, hi ha dues coses que em semblen especialment alarmants. La primera és que el comitè ètic d'Esquerra al País Valencià no detectés o considerés que no hi havia indicis d'un cas d'assetjament o d'abusos o com s'acabi determinant, no?, judicialment, que és la qüestió, i en canvi la jutgessa sí que accepta l'informe pericial o l'informe pericial que la mateixa Maria presenta, no? Com a argument, sí que és acceptat al jutjat. No? Per tant, el que sabem és que algú no ha fet bé la seva feina, que no només no ha fet bé la seva feina, sinó que ha permès que el presumpte agressor hagi instrumentalitzat el cas per arribar a fer campanya dient que era un complot per part de l'altra banda, no? Per la part de Domènec, i on a més també sabem que hi ha hagut un posicionament per part d'Esquerra Republicana del País Valencià amb el bàndol, diguéssim, rubiristes i juncaristes, no? Cadascú en particular amb el cas. Mentre la Maria ha quedat apartada, ha passat d'exsecretària general a ser una militant de base absolutament apartada de la primera línia política, ningú sap, no?, quina és la seva situació en termes polítics, perquè ha sigut ella la que va donar l'espai, i això nosaltres en el comunicat ho mencionàvem. Aquí, a l'Esquerra Republicana del Principat, seria impensable un cas així, o pensem que seria impensable tenint en compte l'última consellera de Feminismes, Tània Verges, que és una persona força posicionada. Aleshores, entenem que hi ha una dinàmica també acceptada dins del partit, dins d'Esquerra Republicana, que accepta que el País Valencià, no? O sigui, aquest tipus de casos passen per alt perquè són subsidiaris de la resta de problemàtiques que tinguin al Principat. No? I això ja és un greuge comparatiu gravíssim que...
Esperança, demanaves la paraula.
Sí, volia fer un matís d'això que diu la Júlia, perquè crec que és molt important. No és el canal ètic d'Esquerra Republicana del País Valencià, és el canal ètic d'Esquerra Republicana Nacional. És a dir, les...
Que aquests dies els coneixem per moltes coses.
Entre cometes, han pujat a Barcelona a fer declaració de respecte a aquesta cosa. Per tant, crec que és molt més greu que tot això i afecta realment Esquerra com a partit nacional, diguéssim.
De fet, Esperança, aquesta setmana teníem una situació una mica complexa, que és que Militància Decidim, és a dir, la candidatura Junqueras, enviava un comunicat en contra aquesta presidència que després eliminava.
No? És que també, clar, tant el candidat Domènec Garcia com Josep Barberà també s'han posicionat quant al Congrés Nacional del 30 de novembre. És a dir, Domènec Garcia, que és l'oposició a Josep Barberà, s'ha declarat junquerista i Josep Barberà està per la candidatura de Xavier Godàs, per tant, és rovirista, diguéssim, no? Per tant, hi ha aquesta doble vessant, aquests canals comunicants que, d'una banda, s'ha de gestionar el tema més important, que és el de l'assetjament amb Maria Pérez, però també hi ha l'altre, no? Aquesta mar de fons entre candidatures que també afecta a la resolució d'aquest conflicte.
Doncs moltes gràcies per situar-nos, Esperança, per ajudar-nos a entendre molt millor el que està passant.
D'acord, bon vespre.
Bon vespre. Com dèiem, no és l'únic cas, és a dir, ara veia que alguns comentaris dèieu que parlareu de Rejón. No estem parlant de Rejón, és a dir, aquesta tertúlia estava programada així abans de Rejón, perquè Rejón no és un cas aïllat i al nostre país també hi ha casos d'assetjament masclista. Per tant, estem parlant del que ha passat aquesta setmana al país, als Països Catalans. No de Rejón, que si voleu també en podem parlar tranquil·lament.
Que es queda lluny, mica.
Ens queda lluny, com deia ell, no? Com deia ell mateix, parafejant-lo. Doncs, com deia, l'altre cas que aquesta setmana ha tingut molt, que se n'ha parlat molt, és el cas de Sant Cugat. La regidora de la CUP de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Ariadna Serra, va aprofitar l'audiència pública del ple d'octubre per denunciar l'assetjament que rebia de forma sistemàtica per part del secretari d'Organització a Sant Cugat de la JNC, Josep Arques. Ho explicava així.
A la pregunta...
Senyor Arques... Amb l'objectiu de que vostès no reprodueixin, així que...
Senyor Arques, no estem per això aquí en el ple de l'Ajuntament. Em sap greu. Em sap greu.
Jo porto només un any de regidora i la seva obsessió, com a mi almenys, en aquest any, ha sigut bastant greu. Per un costat, van manipular i difondre imatges meves fent Photoshop a les xarxes. Això el primer mes. Després em va instar que em posés burca i va dir que el meu company de regidoria no em dona permís per parlar. Va venir, es va personificar aquí i ens va portar condons literalment dient que volia evitar que ens reproduïssim. No content amb això i molt preocupat de si jo havia o no de tenir fills, va venir a un espai en el qual jo treballava de forma voluntària a portar-me encara més condons, preguntant i buscant-me per tot l'espai. Sort vaig tenir de les meves companyes que ho van impedir. sembla que la meva vida personal i amb qui follo i deixo de follar també li interessa moltíssim. Tant que m'ha preguntat per xarxes, per un missatge privat, com ha fet molts altres cops, amb quants policies nacionals m'havia relacionat o m'havia anat al llit. Jo aquí segueixo donant-li respostes perquè tinc un càrrec públic i estic tenint molta més paciència que tocaria i vostè no para de passar-se de la ratlla.
Doncs això és el que explicava i denunciava la regidora de la CUP. La JNC avui ha anunciat que el dona de baixa de militància a Arques, però clar, el dubte és, ho hem vist, aquest comportament d'Arques era públic, l'estava veient tot el ple, l'estava veient contínuament tot el ple. Per què fins que no s'ha viralitzat això, fins que no s'ha viralitzat aquesta denúncia, no hi ha hagut conseqüències? És que, no, m'ho pregunto, per què fins que no es viralitza una cosa i es fa molt gran, el partit no pren decisions al respecte?
Els partits mai prenen decisions en contra dels seus. Els partits només exploten els casos que es donen als adversaris polítics. I aquest és un dels grans problemes, i serveix per això, però per mil altres coses, pels casos de corrupció, és a dir... casos de corrupció, n'hi ha més o menys, corrupció econòmica, corrupció ètica o altres tipus de corrupció, malauradament en surten a tot arreu. I sempre els greus, els denunciables, són els dels altres. I els propis sempre es tapen. I sempre s'intenten minimitzar, sempre s'intenten d'això. I al final, aquests casos, no, els casos d'assetjament que hi ha masclista, la regla general... és que al final qui acaba sortint perjudicat és la dona que ho denuncia. I els homes al final acaben rehabilitats, acaben com si no hagués passat res, etc. Ja veurem aquest senyor de la JNC que evidentment, no sé, jo ho veia l'altre dia, que tenia les seves xarxes fotos amb tots els líders de Junts allà més coneguts, no? És a dir, que la gent, ningú li feia fàstics a fer-se una foto amb ell. I era una persona coneguda ja pel seu comportament. I ara, diguéssim, sembla ser que aquest senyor farà carrera política igualment, eh? Vull dir que l'hauran fotut fora del JNC, però té tots els números de continuar la seva carrera política, potser en un altre partit, però que...
Que l'ha defensat aquests dies, vols dir, no?
Algun partit que ha sortit a defensar-lo aquests dies, no? Ara parlàvem d'Esquerra Republicana.
Seré clar, estem parlant d'Aliança Catalana.
Efectivament. Bé, aquest senyor ja exercia, diguéssim, ja era trumpista, diguéssim, ja era un personatge que a nivell d'actitud i de discurs i de comportament era trumpisme pur i dur. I per tant, que se'n vagi a un partit trumpista no té... no és cap sorpresa. Però ara parlàvem d'Esquerra Republicana i de totes les deficiències que té a l'hora de gestionar tot això. I mira, una cosa que ningú ha qüestionat en aquests últims dies, m'ha sorprès una mica que ningú n'hagi parlat, però un dels candidats que es presenta per dirigir Esquerra Republicana va dimitir de conseller per un escàndol també d'assetjaments sexuals a la seva conselleria, que és l'Alfred Bosch. I ningú li ha retret, ningú li ha recordat aquests dies. Per tant, vol dir, mira, tu has de dimitir d'un càrrec molt important com és el càrrec de conseller d'Exteriors, has de dimitir per un escàndol polític d'assetjament masclista allà dins la conselleria, i al cap de X temps, no sé què fa, 3 o 4 anys, que va dimitir, potser no tants. Després tornes, aspires a liderar el partit i és com si ja estiguessis rehabilitat i ningú t'ho pogués retreure.
Jo crec que això de la renovació i el foc nou a Esquerra Republicana és purament llenguatge performàtic, perquè és evident que ni amb qüestions que tenen a veure amb el procés ni amb el que comentes tu ara està passant. Jo només un apunt. El que és evident és que hi ha un comú denominador, la línia que apuntava el Costa, en tots aquests casos, i és que evidentment els partits abans faran tot el possible per no, perquè no surti a fora aquesta mena de casos, i fer tot el possible vol dir subornar víctimes, trucar-les, perseguir-les. Això, bueno, ara que ha sortit el cas de la Rejón, es veia que hi havia denúncies públiques dient: a mi em va trucant una famosa, no, diputada feminista del Congreso de Mas Madrid, dient-me que sisplau no digui res perquè si no el partit esclatava, no? Això també sabem que va passar a Esquerra Republicana al País Valencià i que passa de manera sistemàtica precisament per això, perquè és més important mantenir, no, la imatge, la unitat del partit, que no donar suport a una dona o en tot cas s'acaben cobrint els presumptes assetjadors, no?
Parlant de Sant Cugat, em va sorprendre perquè ja, bueno, no sé per què dic que em va sorprendre, perquè no m'hauria de sorprendre, però Mireia Ingla, exballés de Sant Cugat, també va fer un tuit en el mateix sentit dient: vaig haver de suportar aquest individu durant 4 anys mentre els seus no van moure ni un dit, i el pitjor és que no només m'insultaven a mi, sinó també a la meva família, altres companyes, també el van patir. Ara correm-hi tots. És el que dèiem, no? Que de cop, quan es fa públic, llavors tots ho sabíem, tots hem treballat perquè no passés.
Ja, a mi m'agradaria posar el focus en una qüestió que has dit tu. Dius, ostres, això no era, en el cas aquest de Sant Cugat, això no era una qüestió que passés en la foscor, passava en un ple municipal que està enregistrat i que, per tant... I a mi això em fa pensar, a diferència d'altres casos, on, malgrat segons quins discursos, tothom o la societat accepta que hi ha comportaments que no s'han de produir, en casos com aquest, el de Sant Cugat, ens posen sobre la taula la idea de que hi ha una part de la població que creu que això no només que es pot fer, sinó que es pot fer a la llum del dia. És a dir, quan tu dius, ostres, i ho feia a la llum del dia, però és que crec que justament el fet de que hi hagi una persona, en aquest cas és aquest, però pot haver-hi molts d'altres, que creguin que anar perseguint per Sant Cugat a una regidora amb una caixa de condons és el més normal del món, que anar dient que, ostres, que bones que estan les famílies de no sé on, que no sé qui, no sé quantos, quan a més, diguéssim, tu formes part o estàs relacionat amb una organització política, la pregunta no és si aquest noi, que la veritat, que el problema no és aquest noi, el problema és que aquest noi està representant políticament a una gent que creu que tot això que acabo de dir és normal i és acceptable. És a dir, ell no s'ha amagat per perseguir-la amb els condons, ho va dient. Llavors, aquests dies en les xarxes, no? Ostres, defensor, no? D'aquestes actituds. Escolta'm, perfecte, obrim el debat. Escolta'm, en un país on moren dones víctimes de violència de gènere, en un país on constantment i des de sempre les dones han hagut i encara han de patir situacions incòmodes on es remarca, diguéssim, aquest supremacisme masclista, quan es diu que els partits fiquen mà o no fiquen mà, hauríem d'anar més enllà i dir, escolta'm, com a organització política, com a societat, de veritat que aquest niñato, perquè és un niñato, ho ha de tenir tan fàcil, però no tant per ell. No sé si m'acabo d'explicar. És a dir, aquest senyor faci això, i que ho faci durant 4 anys, i que publiqui això públicament, i que ho faci en el ple, vol dir que...
Vol dir que el seu partit no troba res estrany.
Però no només el seu partit. No només el seu partit, perquè com deia en Josep, escolta'm, si no és el seu, serà un altre, perquè lamentablement estem veient com, i això és un debat que hi ha sobre la taula, que coses que amb molt d'esforç i amb molt de patiment s'havien aconseguit, diguéssim, escolta'm, això no es fa, aquest consens s'està trencant. I si aquest consens s'està trencant, la pregunta és què podem fer per mantenir, insisteixo, de veritat a algú li agradaria que a les seves filles un polític la vagi perseguint amb una caixa de condó, i no només que ho faci, sinó que faci apologia d'això? És a dir, no, a mi no m'importa si és delicte, si no és delicte, això és cosa de jutges. De lo que estem parlant és d'una qüestió política molt profunda i que va molt més enllà d'aquest niñato, perquè no sé com es diu, un niñato en català, com ho diríem?
No sé, un
galifardeo.
Un chicharel, un galifardeo. Bueno.
Sí, anava a dir, al final, aquests dies, no, la Giselle Pellicot ha dit una cosa que crec que també és important remarcar-la i tenir-la consciència, no? Que és com, no són monstres aquesta gent, no? Ens imaginem que els que fan tot això són monstres, però no, són el teu veí d'escala, és el teu company de feina que cau superbé, és el teu cosí que te l'estimes moltíssim. Tota aquesta gent pots ser també agressor. I llavors ens tenim una imatge i una idea de qui és un agressor que de vegades quan ho tenim al costat potser ens costa identificar-los perquè pensem, no, és el meu amic. No, no, és que el teu amic també ho pot ser, un agressor.
Bueno, i que després també...
És el meu company de partit. Sí.
Perdó, una sí. cosa. Qui és l'agressor? Difícil de... I què és l'agressió? Perquè aquesta és una altra. No, no, va, això és condons... Sí,
sí, jo crec que aquí hi ha una qüestió molt, molt, molt de base, molt estructural, i és que, en general, com... les dones han tingut més dificultats per ocupar les primeres línies polítiques, encara és més difícil que una dona primer tingui prou capacitat per mantenir les seves posicions com a política i després tingui a sobre la capacitat d'assenyalar això no és una agressió o això o aquest tio m'està assetjant per por haver d'entrar en una, no, en una esllavissada de justificacions, de revictimitzacions. És a dir, que prou ens ha costat com per ara haver de ser també nosaltres sempre les que anem assenyalant. Llavors, no ha passat fins ara perquè ha sortit el vídeo, però el sorprenent és no hi havia ningú al ple abans que pogués dir, inclús d'altres formacions polítiques, de dir... Això no, és que és impensable. O sigui, per què tenim tan clares, no, les actituds racistes o cada vegada més clares i ens costa encara veure que això no és una broma, no? Que això atempta directament contra la dignitat d'una dona, no?
Jo crec que ara aquests dies també parlaré una miqueta més de política internacional, però aquests dies jo ho visc, diguéssim, amb els pèls de punta de manera permanent. Tenim les eleccions als Estats Units d'aquí 10 o 12 dies i tenim un senyor que és Donald Trump que està a les enquestes amb possibilitats reals de guanyar les eleccions i, a veure, Estats Units és una mica el centre que irradia cultura política, que irradia...
El nucli irradiador, vols dir?
El nucli irradiador, una mica així, com deien Errejón, però vull dir que el que fa és, d'alguna manera, amb moltes coses ens lidera políticament. A veure... jo crec que cal entendre que Trump va guanyar les eleccions fa 8 anys transgredint totes les línies que abans eren infranquejables. És a dir, en la seva campanya electoral, primer a les primàries del partit i després a la campanya de president, va fer coses i es varen publicar d'ell coses, es varen destapar escàndols, que cada un d'ells per separat, en el passat, fins aquell moment... eren causa d'enfonsament de qualsevol candidat. És a dir, sortia una dona denunciant que l'havia violat, sortia unes declaracions absolutament racistes... O sigui, cada dia sortien coses que cada una d'elles era suficient per enfonsar un candidat a les eleccions en el passat. I malgrat tot això va guanyar les eleccions. I va guanyar les eleccions amb tots aquests escàndols de masclisme, de racisme i tot això... contra la primera dona que tenia opcions de ser presidenta dels Estats Units. I això no és inocu. O sigui, això té conseqüències. Això vol dir que contra la primera dona que tenia opcions reals de ser presidenta dels Estats Units, la gent va preferir un masclista i un assetjador i un racista i un corrupte i un autoritari i un probablement un filofeixista. Aquests últims dies estan sortint revelacions de que en privat admirava Hitler. Vull dir, és que clar, surten coses ja absolutament els pots de punta. I això la gent ho veu. Uh-huh. És a dir, que algú així pot guanyar unes eleccions, la gent ho veu.
De fet, les enquestes estan dient que el 70% dels homes votaran a Trump. És a dir, que Trump guanyarà, probablement guanyarà, gràcies als homes. És a dir, que són els que el votaran.
Els homes blancs...
Bueno, blancs i no blancs, eh? I, és a dir, blancs
sobretot
i no blancs.
Els blancs, però també homes hispans i homes de color, perquè la qüestió, diguéssim, patriarcal té una força. Però jo això ho deia, és a dir, no per les eleccions d'Estats Units en concret, sinó perquè si tu, en el centre del món occidental, pots guanyar unes eleccions sent un personatge absolutament repugnant... i a més de les idees polítiques, però com a persona absolutament repugnant, clar, això té conseqüències, això es trasllada, això vol dir que aquí, en el nostre país, hi ha gent que fa aquest tipus de política i aquest tipus de discursos i aquest tipus d'actituds perquè veu que algú ha aconseguit guanyar les eleccions fent aquest discurs, que no és, no només no és un hàndicap, no només no t'enfonsa la carrera políticament ser un masclista i ser un racista, sinó que hi ha gent que et vota per ser-ho.
Vale.
I jo la... aquest és el drama que tenim.
Jo la pregunta que em faig és com... És a dir, abans ho dèiem, no? De dir, ostres, s'ha trencat alguns consensos sobre coses que era evident que abans no es podien fer, no es podien... I a més, s'anava cap a aquella direcció. Escolta'm, deixem enrere certes actituds masclistes, certes actituds... I semblava que hi havia no només un consens, sinó un camí cap a més respecte, més... I ara sembla que estem en el camí contrari. Jo el que em pregunto, insisteixo, ni aquest noi de Sant Cugat, ni tan sols Trump, jo el que em pregunto és, per què es fan aquests consensos? És a dir, perquè potser nosaltres ens vam criar en una època on els vam donar per descomptats. Que aquests consensos, segurament... van requerir moltíssima lluita que després els hem donat per descomptats i que de cop es trenquen. I jo no acabo d'entendre per què es trenquen.
Bueno,
I això és el que hauríem de...
O sigui, al final, quan estem parlant d'actituds masclistes o de masclisme en general, estem parlant de poder i de privilegis. Llavors, ara el que estem veient és que després d'uns 20 anys d'una gran, diguéssim, onada feminista que ha viscut moments claus com el cas de la Manada o el violador és tu de Llatinoamèrica, etcètera, etcètera, hi ha un gir conservador, igual que està passant, no?, amb altres qüestions, que el que fa és dir-los als homes alerta perquè hem perdut privilegis, alerta perquè hem perdut poder, alerta perquè podem ser assenyalats en qualsevol moment. Llavors, davant d'aquest gir, també perquè hi ha un empoderament bestial, perquè això ho diem, o sigui, sembla que els nois, homes, blancs i no blancs, cada vegada estan més desacomplexats i estan tornant, no?, a ser més conservadors, més masclistes, més desacomplexadament masclistes, i en canvi hi ha totes unes generacions de dones molt, molt fermes i amb molta capacitat d'estar empoderades i de saber que són subjectes polítics en aquest sentit, no? Llavors, clar, al final estem parlant de que hi ha uns senyors que no volen perdre el poder, de que hi ha uns senyors que es creuen impunes, com aquest xaval de Sant Cugat, d'anar assenyalant, no?, a regidores i utilitzar el masclisme com a instrument polític per rebatar l'adversari, que això és el mateix que fa l'Oriols, no?, amb els moros, doncs aquesta gent ho fa amb les dones. Vull dir, al final estem parlant de qui té la capacitat de monopolitzar el discurs i el poder, perquè si jo sé que això a tu et pot fer mal com a dona, t'atacaré per aquí.
Que tot això en uns contextos polítics, no?, és a dir, que pugui haver-hi aquesta reacció masclista, aquesta resistència a perdre el poder en un context de Catalunya, d'Espanya, d'Estats Units, on no hi ha hagut mai una presidenta dona, encara. Mai. I ja, diguéssim, s'ha creat aquest brou, diguéssim, aquesta dinàmica en què sembla ser que ven, o que es pot vendre el discurs, de que els homes estan perdent privilegis i que els homes estan discriminats ja, no sé de què, però vull dir... que tot plegat és molt seriós. Crec que és molt seriós la situació a nivell de país i a nivell internacional.
Costa, com que no m'entens els gestos, no toquis el micro, que si no la gent sent uns sorolls raros. Però parlant això de les dones que entren en política, no? qui ho analitza moltes vegades és la Jenn Díaz, i avui, llegint coses, he trobat una frase que va dir en una entrevista que li van fer a Vilaweb en el seu moment i que m'ha semblat com interessant de també d'analitzar. Quan les dones entren en política i es comporten com els homes, no hi ha cap problema, però quan fan de la vulnerabilitat un acte polític, al final no agrada. És a dir, que al final les dones que entren en política han de tenir una actitud com els homes per poder tirar endavant, perquè no sigui un problema que siguin dones, no?, per la gent, pels seus companys. Ara us faré una pregunta que no us he dit, però els dos heu estat en política institucional. Creieu que realment és així, això? Que les dones en política han de tenir una actitud més a la defensiva, s'han de protegir més, perquè si no reben atacs? dins dels partits mateixos.
Home, jo vaig viure en directe a Cosa i Derribo, diguéssim, l'assetjament que va patir la Carme Forcadell com a presidenta de la Mesa en els plens del 6 i el 7 d'octubre. Vull dir, a les reunions de la Mesa és una porta tancada, no com en el ple que feu, i això era d'una duresa, que és veritat que havia una duresa política, que la situació era molt tensa políticament, independentment del teu gènere, però en aquell moment de duresa política, el fet de que la presidenta fos una dona era un element que es feia servir, diguéssim, com a... No? Jo recordo, en algun moment, portaveus de, en la sala de reunions de la Mesa dirigint-se al vicepresident o a un secretari de la sala com dient... aquesta tia, no? Eren moments molt tensos. I després, en el llenguatge general, jo me'n recordo una persona del meu grup parlamentari que un dia el vaig anar a interpel·lar per un rifirrafe dels que teníem diàriament en aquell grup parlamentari, i un dia em ve venir i em diu, què, ja tens la regla tu o què? Vull dir, que un dirigent i que una persona d'esquerres, a més, cregui que aquest comentari pot servir descriptivament, encara que m'ho l'hagi dit a mi, no? Dius, quins dinosaures...
És misògin, encara que te'l digui a tu.
Clar, llavors, clar, perquè és dient què?
Estàs
histèrica, no? I dius, hòstia, clar, en aquest cas pots dir, bueno, saps, dinosaures, no? Aquesta esquerra de los 70... que venen d'aquella època, no? Clar, en el cas d'aquest noi de Sant Cugat o en el cas de Rejón, diguéssim, aquesta disculpa de que els temps eren uns altres tampoc hi és, no? Perquè, però bueno...
Hi ha una cosa, alguna vegada l'havia comentat, però tampoc s'ha comentat gaire. En tot el període de repressió post-1 d'octubre, ningú ha destacat, però a mi em sembla una evidència també que té un significat, que és que cap dona de les que han passat per la presó ha continuat en política. O sigui, els presos han sortit de la presó, han continuat en política la majoria. Les dones, a part de que menys dones varen anar a la presó, també suposo que per alguna cosa, cap dona que hagi passat per la presó i continuï en política.
A part de que quan van estar a la presó, i elles, sobretot la Dolors Bassa i la Carme Forcadell, ho van denunciar molt públicament, com se les va silenciar mentre elles estaven a la presó, perquè tot el rato es parlava d'allò d'Onés, no? I s'oblidaven constantment de que elles també eren a la presó.
Sí, això és una de les coses que nosaltres en part recollim al llibre, igual que també recollim al llibre qüestions que tenen a veure amb com les dones en política han tendit a ocupar, doncs, això, espais més subordinats o més subsidiaris, no? Secretàries o càrrecs que tenen a veure amb qüestions de feminisme o de gestió, no? I d'organització del partit, i no tant primeres files, això potser explicaria per què també eren menys dones preses, o com encara, doncs, això... costa molt arribar a pensar que aviat podrem veure una dona presidenta en un no, l'estat espanyol o als països catalans, no? Tornant al principi del cas de l'assetjament al País Valencià, d'ella no en sabem res. D'ella no en sabem res. L'únic que sabem és que l'informe pericial diu que la seva situació, diguéssim, de salut actual compleix amb un quadre d'assetjament. És l'únic que sabem. I era secretària general del partit.
Uh-huh. Montse Blasi diu, pregunta, cada vegada que donem dues pas endavant, després anem quatre enrere. I perdona, la pregunta era que estava per sobre, que és el Josep M. Torres, que diu, realment no podem generalitzar, però hi ha algun partit que estigui net? El que avui ha demostrat Errejón és que pensar que l'esquerra i els que es manifesten al 8M no són assetjadors, no hi ha, dintre d'aquests col·lectius no hi ha assetjadors, no hi ha persones masclistes, és fals. Vull dir, no és una cosa d'esquerres o de dretes.
De fet, els escàndols d'aquestos, no sé si vosaltres ho teniu documentat, però crec que se'n proliferen més a les esquerres que a les dretes, fins i tot, els casos de no, que han sortit a la llum, a la CUP, Esquerra... Ara, Errejón, tot això, és a dir...
Potser també els estapen més, potser.
Potser n'hi ha més, és a dir, o potser perquè també les dones del partit són més, diguéssim, o estan més apoderades i, per tant, menys tolerants amb, amb determinades actituds. Però la veritat és que algú va dir una mica, diguéssim, frívolament, que semblava que la corrupció de l'esquerra era, era el masclisme, diguéssim.
Bueno, o sigui, el que és evident és que és una qüestió transversal que va de dalt a baix i de dreta a esquerra i inclús interculturalment parlant, no? Que abans dèiem que a vegades ens pensem que hi ha alguns països que amb algunes qüestions van més endarrere i no, o sigui, s'acaba replicant aquí de la mateixa manera. Jo crec que pot ser que l'esquerra tingui sobretot espais feministes més empoderats que fan el que diu el Costa, no? Més, molt més ràpid i més evident aquests casos. També és veritat que en principi són els espais de qui menys s'espera que això segueixi passant, perquè Esquerra es considera un partit feminista, Mas Madrid, Sumar, en teoria, no? Tenen comissions de feina, gent formada, és a dir, és on, no? Més sobte que pugui passar. Aleshores, el que és evident és que sempre hi ha una dona al darrere que acaba patint les conseqüències de tot plegat, això és, ho sabem, i també sabem que a tots els partits els costa molt agafar i treure l'escàndol quan passa, perquè allò de l'Errejón ja feia temps que se sabia, de fet estan sortint periodistes dient jo l'havia vist i no m'havia atrevit a dir-ho, no? O en espais d'oci, és a dir, que hi ha una impunitat total i en el cas de l'Errejón és molt clar, per què? Perquè és un tio que ha tocat el màxim poder, no? Que pots tocar o quasi tocar en política espanyola, i arribes i dimiteixes amb un comunicat, abans ho comentàvem amb l'Albano, amb afirmacions de l'estil m'he tornat una subjectivitat tòxica que s'ha no? Que ha perdut, que s'ha emancipat de l'empatia i que això ha pogut reproduir...
Bueno, això et marca de la casa, no?
Clar,
una mica,
de dius,
però...
a veure, un moment, o sigui, com pots arribar a ser tan frívol que se t'acusa de violència masclista i marxes dient que t'has tornat un monstre? Que són les acusacions que algunes de les dones han fet sobre ell.
L'altre dia també va sortir, perdona, un segon només, per posar un altre cas que té molt a veure amb la política, perquè també són persones de partit. El director de Catalunya Ràdio, exdirector de Catalunya Ràdio, li demanen 4 anys de presó per agressió sexual. I, diguéssim, un personatge de partit, que era d'Esquerra Republicana també, allà dirigint Catalunya Ràdio, durant molts anys, no?
Jo sobre aquesta qüestió de que si afecta més o menys a les esquerres que a les dretes, primer, sí que és veritat que és més sagnant el fet de que un polític que s'ha pronunciat i que ha fet justament d'aquesta lluita, de la lluita feminista, una part de la seva lluita política, és més sagnant la contradicció i l'hipocresia. No? És a dir, segons quin polític de segons quin partit no és sagnant, perquè ja està dient que és un masclista. En canvi, sí que és veritat que hi ha aquesta qüestió afegida de dir, ostres, t'hem sentit durant anys donar lliçons de no sé què i tu eres tal. Per tant, això és veritat. També és veritat que és molt trampós una cosa que es veu a les xarxes de dir, mira, veus, com que els d'Esquerra ho fan, en realitat no hi ha cap problema, perquè en realitat ho fan tots, i com que ho fan tots, no és un problema. Escolta, el problema segueix sent exactament igual, ho faci Errejón, ho faci el Che Guevara, o ho faci qui sigui. Per tant, això una. I després volia dir una cosa, tornant a lo dels... a Sant Cugat. Tu abans has començat el programa dient que no es pot ser patriota. Com ho has dit,
no,
això?
Si ets masclista, ets un mal patriota.
Si ets masclista, m'agrada, i en el cas de Sant Cugat, no sé si us heu fixat, perquè hem parlat dels condons i tot això, però hi ha un moment que fa una altra cosa que, a més de ser masclista, és profundament antipatriota, i és ficar-se amb aquella noia de la CUP amb el tema dels policies nacionals infiltrats. Vull dir, això... Des d'un punt de vista masclista és molt bèstia, i des d'un punt de vista de patriota, qui t'envia tu? La JNC o el CNI? Perquè si ens hem d'enriure de que la Policia Nacional hagi infiltrat la CUP, escolta'm, llavors, com a independentista, tens un problema molt greu, perquè t'estàs posant, o estàs avalant, o estàs fent servir una estratègia de l'Estat per carregar contra un partit polític que ha patit aquesta estratègia, que de la CUP en podríem dir d'aquí a la Xina de l'alçada d'un campanar, però no ens ficarem amb la CUP perquè se'ls ha infiltrat la Policia Nacional. I com a molt, el que hauríem de dir és, ostres, hem de reforçar entre tots els sistemes de que no se'ns infiltrat. Perfecte, ara en riure tant sí, no, és aquí, col·laborar amb l'Estat.
I aquí és on es veu clarament el bias de gènere, perquè el tio no s'ha atrevit amb el seu company home a dir-li és que s'us van infiltrar al mòbil amb casos del tsunami, és igual, el company de la CUP, o... És a dir, que sempre s'utilitza el cos de la dona, l'assetjament sexual, com una arma d'instrumentalització política.
De fet, el cas de la CUP, que s'havia infiltrat a la Policia Nacional, era una dona que s'anava al llit amb un home, és a dir, el militant de la CUP que va ser víctima de la infiltració era un home, i la dona era la policia que es havia infiltrat. També és, d'alguna manera, girar la truita i instrumentalitzar-ho també de manera masclista.
Per això que m'interessa, en aquest cas, la confluent, com la transversalitat, no.
La interseccionalitat.
La interseccionalitat del personatge, de dir, hòstia, lo tienes todo, hijo mío.
Sí, sí.
Ens queda un quart d'hora i volíem parlar...
Sí, no, és que no podem marxar, eh?
No podem marxar.
Com si dura una hora i mitja, eh? Aquí, m'encadeno aquí a la taula, eh?
Això li dius a l'Aleix, a veure què ens diu, eh?
Però... Jo volia també, diguéssim, dir... No, vaja, no seria jo si no digués que una de les principals, diguéssim, rèmores d'aquest país són les joventuts dels partits polítics. Jo, és a dir, si volem regenerar la política en aquest país, tancar totes les joventuts dels partits polítics ja mateix.
Doncs anava a dir, tanquem...
Això podem fer una tertúlia pressa.
Jo m'apunto.
Vale, ens apuntem per un dia.
Estic molt d'acord.
Quan no tinguem temes, però últimament... bueno, només abans de tancar, que el petit drac ens ha fet un aclariment que crec que té tota la raó del món. Sí, hem tingut presidentes dones als Països Catalans, n'hi ha hagut dues a les Illes, de fet, ara mateix en tenim una, Marga Provenç i Francis Anna Marangol. I té tota la raó, petit drac, per tant, gràcies per l'aclariment i la rectificació que hem de fer nosaltres. Com dèiem, ens queden 15 minuts, però volem parlar del català i volem parlar del que ha passat aquesta setmana a l'Hospital Universitari de Xaus de Barcelona, de nou una nova discriminació lingüística, un metge es va negar a atendre un pacient perquè s'hi dirigia en català, una persona que havia anat a l'hospital perquè tenia una amnèsia temporal. El greu de tot plegat per això és que al volant de la prestació assistencial reconeixia els fets, però se'n responsabilitzava l'usuària per haver-se negat a parlar en castellà i estimava la petició de parlar de català de grotesca i xenòfoba.
Qui comença a bordar? Perquè jo vull bordar. Jo ja parlar... Escolta'm, jo vull bordar.
Borda.
Bordo, vale, perfecte.
Els bords tu... són nosaltres.
Sí, sí. Tu acabes de dir que va passar això a la de Xeus, però avui mateix ha sortit un altre cas a Reus, on una psicòloga li va dir que parlés en castellà la mare d'un nen amb Asperger, no sé quantos, però és que a més... La denúncia diu que la Generalitat de Catalunya, i aquí volia arribar, que la Generalitat de Catalunya empara la psicòloga en detriment de les persones que van ser agredides. I jo vull compartir preguntes que em faig.
Ho justifica dient que és una nouvinguda al nostre país.
Vale. I jo, que també vaig ser nouvingut en el seu moment en aquest país, em faig preguntes. Primera pregunta. Jo recordo que Esquerra Republicana, una de les grans justificacions que va posar sobre la taula per fer president Salvador Illa, el mateix Salvador Illa que avui ha rebut a Palau de la Generalitat a Societat Civil Catalana, els ultraespanyolistes enemics de la llengua catalana, doncs Esquerra Republicana va dir que investia a l'amic de Societat Civil Catalana perquè els hi havien promès una conselleria de política lingüística. I la meva pregunta és... ara mirava la conta de Twitter del conseller de política lingüística, Francesc Xavier Vila, i sobre aquest cas de Reus no ha dit res. És veritat que se sap fa poc, però si jo ho sé, ell, al qual li paguem 90 o 100.000 euros... ho hauria de saber, i està callat. Què està passant aquí? Que aquest senyor ha acceptat aquest puesto de conseller per cobrar
i finançar el partit Esquerra Republicana com tots aquests càrrecs de confiança que es volien quedar dintre de l'estructura de sotogoverno? Perquè aquest senyor, si això passa en aquest país i la Conselleria de Salut fa aquest comunicat, aquest senyor té només dues opcions. Sortir a fer una roda de premsa, a anunciar que s'ha fet dimitir algú en el Departament de Sanitat o dimitir ell. Perquè si no dimiteix demà mateix algú, aquest senyor el que està fent és encobrir la discriminació lingüística. I el que ens estem trobant és que la Conselleria de Política Lingüística, al final, per el que serveix és per cobrir i donar cobertura i justificació als enemics de la llengua catalana. I aquest senyor, jo espero que demà o anunci dimissions en el Departament de Salut o que dimiteixi ell, perquè estem tirant els diners i salvant-li el cul a Societat Civil Catalana. Perdoneu, però si no ho deia no algú podia marxar. No volia dir això perquè hòstia, és bona la frase, però no ho sé. Perdoneu, però ja està.
Sí, que vosaltres des de l'hora, precisament aquesta setmana vau anar a la Deixeus i vau anar a denunciar, també denunciar que s'havia de fer alguna cosa més, no? Que a part del que fa Plataforma, que calia actuar d'alguna manera.
Sí, diverses coses. Sabem que les discriminacions lingüístiques no són mai banals en el nostre país i moltes vegades, com és en el cas de la Deixeus, perquè el comentari anava acompanyat sempre del «Estamos en España, hablem en español», que això vol dir que hi ha clarament un delicte o un agreujant d'odi. És a dir, totes les discriminacions lingüístiques porten darrere una ideologia lingüística concreta, en aquest cas, que posa en evidència que el castellà està per sobre de, o els drets del metge castellanoparlant estan per sobre dels drets del pacient catalanoparlant. I això és intolerable i hem de començar a exigir, no només que si tenim una conselleria política lingüística que hauria d'imitar més Andorra, no? Avui que hem sabut també que Andorra treu aquesta nova proposta de sancionar amb 10.000 euros els comerços que no compleixin el reglament de política lingüística, no només necessitem una conselleria que, en principi, si no vol ser cosmètica i encobrir, no, el bilingüisme banal i l'espanyolisme al PSC, que sigui capaç de dir, escolteu, un bon professional a Catalunya, per tenir llicència mèdica en l'àmbit privat o per ser un funcionari públic a Catalunya, té el deure d'atendre els pacients en la seva llengua. I inclús també li hem de poder exigir que la parli, perquè com a servidors públics i com a professionals que treballen amb gent en contextos d'alta vulnerabilitat, han de complir com a bons professionals. És a dir, oi que si hi hagués una denúncia per incompliment, no ho sé, de l'horari laboral, no? Tothom tindria clar que aquell funcionari públic és un mal funcionari públic, doncs si no compleix amb els deures lingüístics també és un mal funcionari públic o també és un mal servidor públic. Per tant, han de ser sancionats. I el que nosaltres dèiem és, en el cas de les Xeus, que comencin a haver-hi denúncies exemplars, sancions exemplars. Perquè el que no pot ser és que les discriminacions lingüístiques que n'apareixen centenars de milers, perquè ara estem veient també un efecte dòmino, és a dir, quan algú comença a dir, a reconèixer, això és, no, un atac als meus drets fonamentals, surten en massa, perquè nosaltres només aquell dia a la Deixeus ja vam escoltar centenars de casos similars. Cada cop i volta la gent diu, ostres, he estat agredida en termes de drets fonamentals.
Que no tenia consciència, no?
Exacte, i de cop i volta dius, no pot ser que un conflicte d'aquesta magnitud quedi, no, en la responsabilitat dels pacients, de la gent, dels catalans que l'encarin amb, no, les conseqüències que això suposa d'aïllament, de solitud, de sensació de que l'únic que no m'ofereixen és omplir un formulari i ja recollirà el requeriment i ja veurem què passa. No, hi ha d'haver-hi un règim sancionador amb conductes, diguéssim, intolerables.
Això, avui dèiem, no?, la diferència entre el que està fent la Generalitat, no?, en aquest cas de Catalunya, i el que està fent el govern d'Andorra, que sí que ha pres decisions i que ha fet una llei de llengua que cada vegada està a punt d'aplicar-se, no?, i que ara parlàvem això dels comerços, però també hem sabut, no?, que ja han aprovat la primera quota general d'immigració des que es va aprovar aquesta llei i que, per tant, els temporers d'Andorra podran renovar el permís de residència i treball amb un curs de català ara, però sí que és veritat que si el volen renovar d'aquí uns anys hauran d'acreditar un nivell de català mínim. És a dir, que també ells estan fent moltes... No només queden amb el comerç, sinó que estan treballant el català en tots els àmbits per tal de que hi hagin canvis reals en la situació del català a Andorra.
No, és el que té ser un estat que tens poder per fer aquestes coses. Perquè també tenim l'altra cara de la moneda. Jo quan ara parlàvem de la situació del català a la sanitat, també em venia al cap que a les illes... la política lingüística que s'ha fet a la sanitat és suprimir explícitament el requisit de saber català per ser metge. És a dir, i amb l'argument de que és més important tenir metges que no ser atesos en català. I això s'ha normalitzat políticament fins al punt que una senyora que va perdre la feina per incompetent i per ignorant, perquè no va ser capaç de passar un mínim examen, després encara volia fer-se la víctima dient que li havia perdut la feina perquè no sabia català, quan en realitat, si no hi ha ningú més, pot ser metge sense saber català, que és el problema que passa aquí, que és que el requisit del català encara existeix per ser treballador públic a la Generalitat, però quan no n'hi ha... aleshores es dona feina a qualsevol que no compleixi els requisits per fer la seva feina. I llavors, clar, hi ha un problema molt més de fons, que és que som un país que exporta metges, que formats aquí, és a dir, tenim les facultats de medicina que formen metges perquè se'n vagin al nord d'Europa i després ha de portar metges de fora, i aquí tenim un problema molt, molt seriós.
De fet, Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua, va denunciar fa temps que s'han fet exàmens de català que feien riure perquè els metges saltessin el que exigeix la llei. De fet, a VilaWeb fa uns mesos, el 12 de març de 2024, vam tenir accés a algunes d'aquestes proves que s'havien fet alguns metges, i era escriure un text de 200 paraules i llegir-lo en veu alta. Vull dir, amb això s'acreditava que sabies català, que és tan senzill com aprendre't a escriure un text i ja està. Vull dir que realment...
La Conselleria de Salut, en el cas de Reus, diu que, clar, que la metgessa era nouvinguda. Escolta'm, jo vaig arribar amb 16 anys, no era metge, no havia anat a l'universitat, venia cabrejat perquè jo no volia marxar del meu país, no m'agradava gaire estudiar perquè tenia 16 anys, estava a Blanes i Blanes era una festa en l'any 92, però jo en 6 mesos podia anar perfectament a una classe de segon de batxillerat, de segon de BUP, i ho entenia tot en 6 mesos, i en un any parlava català. I insisteixo, si un metge, que se suposa que és una persona que té un bagatge cultural, no?, que ha estudiat, que ha llegit llibres, que sap llegir, que no és capaç d'aprendre català, hi han dues opcions. O ha falsificat el títol i és un que passava per allà que no sap ni llegir, o és un supremacista. Crec que normalment és supremacisme que algú pugui... I el que em preocupa, perquè si, escolta'm, un metge és supremacista i un conductor d'autobusos és supremacista, vull dir, a tots els col·lectius hi ha, però que la mateixa Conselleria de Salut avali aquesta excusa, perquè és una excusa, perquè aquesta excusa pot valer el primer dia que arribes al CAP, el segon, i si molt m'apures, perquè, ostres, has de començar a treballar allà, 4 mesos. Al mes 5, aquesta excusa no val. No val pel metge, però sobretot no val per la Generalitat. I estem parlant molt del PSC, que ha rebut a Salvador Illa, que no sé què, que el conseller... Escolta'm, aquesta situació no ha començat fa 3 mesos, bueno, eh? Aquesta vulneració constant dels drets davant la passivitat de les administracions públiques catalanes governades per partits independentistes no han començat, és a dir, portem un llarg recorregut. Per tant, què ha passat aquí?
Que no és cosa del PSC,
diguéssim. Que no és cosa del PSC. I aquí és on té, i amb això acabo...
Insinues que...
Que què? Que teníem una conselleria d'igualtat i es vulnerava constantment la igualtat dels catalanoparlants davant del sistema sanitari, per exemple, i això semblava que no era
d'igualtat.
Però una cosa, que aquesta t'atany. Ahir, va ser ahir, no? O abans d'ahir, alhora va convocar d'allò, no? I jo vaig veure alguna gent dient, ma, eren poquets, no sé qui, no sé quantos. Primer, es va convocar molt d'un moment per l'altre, però jo crec que cal felicitats als que vau pensar, ostres, anem a la portada de Zeus, automàticament ha passat i anem, perquè és que començo a tenir ja de manera absolutament clara que o comencem a muntar pollastres, però pollastres i d'acció directa i de confrontació
d'assenyalament.
I d'assenyalament, sí, sí. O això sí. No ens podem quedar esperant el conseller de Política Lingüística.
De fet, vam, l'endemà mateix de fer-la, que va ser el dimarts o dimecres que ho vam fer, doncs l'endemà, ja no sé quin dia és, avui és dijous, no? Doncs sí. Va ser dimecres, dimarts que ho vam fer, una usuària ens va, a través de Twitter ens va dir... Se, havia anat sempre a la de Xeus i mai havia aconseguit que m'atenguessin en català. Per primera vegada, després de l'acció de la convocatòria i tal, m'han atès 100% en català. És a dir, que hi ha una reacció, que és possible, que serveix d'alguna cosa. Jo, el gran dubte, una mica que tu exposaves ara, és a dir, fa molt temps que tenim una secretaria de política lingüística, l'hem tingut des del 83, des de que es va constituir la Generalitat. Els desplegaments, diguéssim, reglamentaris en termes lingüístics hi han set sempre i són molt, molt minuciosos. És a dir, que la llei, en el paper, ja existeix, no necessitem una conselleria. El salt hauria de ser, com deia, jo crec, per anar a un enduriment de la política lingüística que contemplés el que no estava contemplant la secretaria, que és règim sancionador que impliqui sancions econòmiques, que impliqui sancions laborals, sancions administratives i que posi al centre de tota la política del govern, no només de la Conselleria de Política Lingüística, tota l'acció que té a veure amb la llengua. I això vol dir que no els hi tremoli la mà, que no li tremoli la mà al Xavier Vila de dir, suspès de sou i feina un funcionari públic que no atén en català els seus pacients.
Doncs en podríem parlar moltes més hores a tot plegat, però em sap greu, l'Aleix no ens deixa allargar un quart d'hora més.
Volia parlar d'en Rufián.
Doncs un altre dia haurem de parlar del Rufián. Avui no...
Home, qui ha normalitzat el castellà dins el catalanisme?
Doncs ho deixem així. Un dia ho desenvoluparem més. Això sí, abans de plegar, Aleix, perdona, només m'allargo uns segons més, perquè avui parlàvem de llengua i aquesta setmana ens ha deixat Rosario Palomino i crec que no hi ha millor manera que va dient que feu això que ella sempre demanava, no ens canvis de llengua. Per tant, sobretot, millor manera d'homenatjar-la a ella, ara que no hi és això, no canviem la llengua.